Per una volta che potevo stare a letto per davvero, mi suona il cellulare, guardo l'ora 8.00, metto il piede a terra, sento il gelo, rispondo pattinando dove il gatto ha vomitato il pelo. Già penso al peggio, ma è una call centerista che mi blatera qualcosa su un'offerta, una tariffa. Dice che conviene, ne conviene, io penso che se questo era il buongiorno cominciamo super bene.
La radio parla ed io non sento cosa dice, e penso a quello che farei.
I els darrers 20 minuts del programa que els convertim amb el Xavi Bonet, veritable pal de paller, pilar absolut de la programació d'aquesta casa i molt especialment, no cal dir-ho, del programa. Vas veure que ho vaig posar al Facebook,
sí,
eh?
Sí, sí, home, les coses... Interes les coses com siguin.
Les coses com siguin.
Avui em faràs foto o no?
Ara la Viviana ens en farà una foto els dos. Perquè estic, ah, perquè... Tinc molta enveja de que només sortis tu.
Mira que avui venia preparat.
Sí?
Avui ja tenia una preparada.
Quina?
Avui una de posar-me així.
No, això, eh? Ho va fer la Mèria.
Ja, per això. L'he vist allà i dic, mira.
De Justin Bieber només n'hi ha un. De Justin Bieber només n'hi ha un. I no ets rossa ni la Mèri. Per tant, això no pot ser.
Home, no, la Mèri no.
Ara la Viviana, ara la Viviana ens posarà... Ens posaran els dos. Anem a fer la repassada als cap de setmana esportiu. Si pensem en clau de coses positives i, a més, també per una qüestió doncs, institucional, hem de felicitar la selecció andorana de rugbi, que aquest dissabte va guanyar aquí al vespre a Xipre, en partit oficial.
Sí, senyor, era la tornada del partit d'ara fa més o menys un any, una miqueta més, el partit que es va jugar a Paphos, a la illa mediterrània de Xipre, i un partit on realment els isards tenien moltes esperances depositades. Per dues coses. Una, esportiva, que era, doncs, evidentment, aconseguir la victòria davant un rival directe en la lluita per intentar encara ser segons d'aquest grup de la segona divisió B de la Copa Fira. I l'altra, doncs, potser una mica extraesportiva, que és doncs, les ganes que es tenien a la selecció de Xipre quan des de fa un any... Doncs,
no van tornar massa contents.
En el partit d'anada, Andorra guanyava 0-10 amb una exhibició de rugby de Marc Abelló en la posició de 10. Li van trencar la mandíbula a Marc Abelló. Els que estan sobre el camp doncs, diuen que de manera decidida. I bé, doncs Xipre va acabar guanyant 30-10 i fruit de tot això doncs, es tenia una miqueta de ganes. T'he de dir que mira si els de Xipre ho sabien, que el centre que va protagonitzar aquesta acció sobre Marc Abelló al partit d'anada no es va desplaçar aquí a Andorra. Això et diu una mica... El...
Tenia un encàrrec a fer.
Sí, per això et dic, que Xipre sabia...
Entre altres coses, em dóna la sensació que és una bona decisió de la Federació Xipriota.
Sí, sí, sí. Sí, 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 però perquè vegis que ells ho sabien, que no havien estat gaire esportius. I el dissabte aquí, doncs, una miqueta del mateix, Joc que va intentar embrutar Xipre una i altra vegada. Els isards van caure en un parell de provocacions, això és veritat, però un Xipre que, home, doncs, realment, esportivament i més en un esport com el rugby, doncs, va deixar una miqueta que desitjar. Però bé, en definitiva, 22-13, victòria per als isards, victòria per la selecció andorrana de rugby, amb assaig, i aquesta és, doncs, la millor manera de saldar comptes, Assaig de Marc Abelló. Evidentment doncs, també van anotar Peter Ambor i Roger Fite, van ser els tres assajos, i Andorra que guanya un partit importantíssim que, insisteixo, deixa amb opcions encara intactes de lluitar per la segona plaça aquesta segona divisió B de la Copa,
per cert, que
de la
estan,
Copa Europea de les Nacions.
Estan circulant, ara que parles de rugby, estan circulant unes imatges del funeral.
Sí.
De Jonathan Lomu, que la veritat posen bastant el cabell de punta,
Sí, noi. T'he de dir, i li he de dir a la gent que les hagi vist, jo hagués fet el mateix, però amb el camp ple. Hi ha només un petit sector, sí, de la graderia, sembla habilitat al públic. No sé si és que la idea doncs, volia ser fer-ho més íntim, potser.
És cert.
Però
és cert.
Jo ho hagués fet amb el camp ple, sí, sí.
És un tio que ha estat capaç d'omplir, òbviament, amb la resta d'All Blacks, però vull dir, camps de rugby estaria bé que s'hagués, és veritat. Suposo que un problema igual de seguretat també.
Pot ser, sí.
Saber,
sí,
perquè sí. Ara avui en dia s'ha de posar tot,
sí, noi,
una miqueta sota aquest balanç. Què li queda a la federació llavors?
Li queden encara partits. Ha de venir aquí Letònia, que doncs, Andorra ja va guanyar fora de casa, i l'equip ha de desplaçar-se també fins a Hongria. Són els compromisos internacionals que li queda a l'equip de Jano Martino.
I opcions clares d'aconseguir aquest segon lloc?
Si es guanya, sí, a Letònia, o amb Letònia, millor dit, jugant aquí, s'hauria de guanyar. Recordem que l'equip va guanyar força còmodament a Riga, ara fa doncs, també alguns mesos, i en el desplaçament a Hongria també s'hauria de guanyar, perquè Hongria ha perdut fins ara tots els partits disputats d'aquesta lligueta. Per tant, doncs, home, si Andorra aconseguís aquestes dues victòries, realment tindria moltes opcions de ser segona de grup.
Doncs l'enhorabona, evidentment, en el rugbi, va ser una de les notícies destacades durant el cap de setmana, i especialment dissabte. L'altra gran cita d'aquest cap de setmana va ser ahir, no a casa, sinó a Múrcia, i concretament el talismà César San Juan, doncs no ho va ser tant.
Tururut.
Aquesta vegada, eh? No. Tots els mites, al final...
Al final acaben caient. Al final hasta guanyaran un dia que ho faci jo.
Exacte. Transmissió per Ràdio Nacional d'Andorra i Andorra Difusió del UCAM Múrcia, Morabanc Andorra, partit de la vuitena jornada de la Lliga Endesa. L'Andorra, que venia de dos victòries consecutives i que buscava la quarta, doncs no va poder ser a Múrcia. Partit igualat, partit dur, sempre remolc l'Andorra, però per poques diferències. Facundo Campazzo, espectacular, gran jugador, i que te n'adones que l'alçada que compta en bàsquet és la que va des de les celles fins a l'inici del cabell, i no la que va des de la punta dels peus, perquè fa 1,79 m. Molt bé, Xermadini.
És un dels jugadors més baixets de la Lliga, sí. Si no el que més, Campazzo.
És molt baixet, Facundo Campazzo. I,
doncs, bé, Xermadini, sí, 17 punts.
17 punts, l'equip que va donar una imatge de molta solidesa i de molta lluita i de molta brega en un partit, com deien, que va ser molt dur, fins i tot des del punt de vista físic, enganxades de Sada, precisament a Mantelo, etcètera, etcètera. I, però no, finalment, en els compassos finals, un tir lliure que es va fallar, un triple que es va encaixar, i ja no hi va haver manera, i 4 punts de diferència. Partit que va arribar empatat al descans, per cert, amb una bona remuntada andorrana, i haurà de buscar la quarta victòria aquí dissabte.
Sí, realment és una llàstima, no? Perquè després de guanyar aquí Unicaja, doncs la moral, si més no, pujava una miqueta més en vista aquest desplaçament a Múrcia, on, recordem, la temporada passada, ja cap al final, es va aconseguir la victòria. Però bé, en qualsevol cas, derrota, com dius, 76-72 per l'equip de Joan Peñarroya, amb un bon Xermadini, que hem dit 17, però va fer 15 punts, finalment Xermadini, 13 Schreiner, la veritat és que molt bé també l'austríac, amb 4 triples, llançant des del perímetre, i en definitiva, doncs, una llàstima, perquè l'Andorra no pot encadenar la tercera victòria consecutiva, que hagués estat molt bé, perquè ara se li obre un calendari, diguem, una mica favorable, eh? Ara es juga dissabte aquí contra Guipúscoa, que és últim, amb 8 derrotes en 8 partits, i després l'equip viatja fins a la pista d'Estudiantes, que és penúltim. Per tant, doncs, home, evidentment són partits que s'han de jugar i que, com diu Peñarroya, no hi ha cap partit difícil, no hi ha cap partit fàcil, vull dir, cap rival petit, i tots els tòpics que et pots arribar a imaginar, doncs evidentment són dos partits que s'han de jugar, però bé, jugar contra l'últim i el penúltim.
I estaria molt bé fer calaix, entre d'altres motius, perquè després ve aquí el Real Madrid.
Exacte,
i
sí.
Tot i que no està, evidentment, en el seu millor moment pel que fa a la Lliga, perquè ha començat doncs d'una forma molt dubitativa, doncs estaria bé.
Sí, Morabanc s'ha tret de sobre, ja diríem, tres pesos pesants, eh? S'ha tret Barça, s'ha tret Unicaja i s'ha tret Bilbao. Li queda encara Madrid,
jo diria València,
li queda València, li queda ara de Baskonia,
que torna a estar jugant molt
li
bé.
Li queden rivals, però bé, com a mínim tres se'ls ha tret de sobre, i continuem doncs en aquesta zona mitja baixa, però en qualsevol cas lluny de la zona
encara
perillosa.
Encara amb pocs partits jugats, perquè estàs apropet de la zona còmoda o tranquil·la, no? A un sol partit, i si s'aconseguís sobretot la victòria en aquests dos partits que venen, el que passa és que, clar, evidentment el rival també veu que va a la pista d'un dels equips que no està en el pom de dalt,
sí.
Tant el Guipúscoa com l'Estudiantes quan...
Mira, et diré que el pitjor de tot és que aquests dos partits contra Guipúscoa i Estudiantes...
Ja m'ho imagino.
Els faig jo. això és el pitjor, però bé.
Però ara has agafat el testimoni del talismà Cesc San Juan.
Clar, t'anava a dir, el Cesc que portava ara una ratxa immaculada aquesta setmana ha perdut, em toca guanyar a mi ja també,
I tant que sí. 9 de la nit, per cert,
9 de la nit dissabte,
9 de la nit aquest dissabte, el duel entre el Morabanc Andorra i el Retabet Guipúscoa, el Retabet GBC, Retabet Guipúscoa Bàsquet, l'equip, com deien, que encara no ha aconseguit la victòria en cap dels partits, i recordem, un equip que teòricament va baixar de categoria. El que passa és que el fet que no poguessin pujar va fer que repesquessin tant amb ell com en el Fuenlabrada.
Aquestes coses que passen a l'ACB,
Sí, sí, aquestes circumstàncies així...
Sí, estranyes.
Curioses. Segon equip, per cert, que va perdre
De 12. De 12 o 13, no? 68-81.
A casa contra el Juneda, el grup Juneda, que és el filial de l'equip mallorquí de l'Eport, i que ocupa l'antepenúltima plaça de la classificació, però està a un partit del tercer lloc. Continua sent una lliga aquesta absolutament igualada, on només hi ha un equip, l'Hospitalet, que porta 10 partits, 10 victòries, i la resta, o sigui, el que en té menys en té 3, i el que en té més en té 6. Per tant, en 3 partits estan tots els rivals, i per tant, possibilitats encara al màxim, perquè aquest era el primer partit de la segona volta. Què més, company?
Doncs més cosetes del cap de setmana. Abans destacava més, sobretot una de les millors notícies, la victòria de la selecció de rugby. L'altra, jo diria, sens dubte, el Futbol Club Andorra, que guanya el camp del quart classificat, un Andorra que la setmana passada havia perdut aquí a casa davant el Lloret, un equip doncs, rival directe en aquesta lluita per la permanència, i que ara guanya el camp del quart. Andorra, que és capaç del pitjor i de lo millor. S'havia parlat aquesta setmana doncs de sobretot millorar la imatge que es va veure dissabte passat aquí als camps de bord de Mateu, però ara doncs amb aquesta victòria, amb aquest cop de puny sobre la taula de Justo Ruiz i companyia, l'equip que torna a guanyar credibilitat. 0-1 al camp de l'Avià amb gol de Víctor Hugo Moreira al minut 2 de partit.
Doncs, primers compassos, que... encara allò...
Sí, sí, situacions estranyes, perquè Víctor Hugo tampoc, amb tot el potencial que té aquest equip, no és el màxim golejador, no? per dir-ho així, habitualment jugant de lateral, per tant, doncs, home, bé, en qualsevol cas val igual, i 3 punts importantíssims per un Futbol Club Andorra que agafa una mica d'oxigen encara a la part baixeta, més aviat de la primera catalana. Ja que som amb la pilota als peus, deixa'm dir-te que hi ha hagut jornada número 9 de la Lliga Nacional, de la Lliga Grup BCM, amb doncs, abans que parlàvem de tòpics, n'hi ha un que diu entrenador nou, victòria segura.
Sí, senyor.
Doncs Carlos Sánchez debut amb el Sant Julià. 5 partits portava l'equip Lauradia sense guanyar amb Raúl Cañete, 2 empats i 3 derrotes en els 3 últims partits, i Carlos Sánchez que aconsegueix la victòria 2-0 davant a més el Lusitans. Per tant, doncs, salva un partit important, un match ball que el podia allunyar moltíssim de la zona alta de la classificació. Per tant, el Sant Julià que torna a guanyar 5 partits després. Sant Julià 2, Lusitans 0, doncs. Altres marcadors, el Don Denis Santa Coloma, que continua líder, 2-0, victòria davant l'Ordino. La Penya Encarnada, 0, UE Santa Coloma, 5, i la Delita, 0, en camp, 0. Líder, Don Denis Santa Coloma, 22 punts, UE Santa Coloma, 20, Lusitans, 18, despenjat encara una miqueta, el Tic Tapa Sant Julià, 14, per la barra de baix, Adelita Engordany, 8, en camp, 8, Assegurança General Ordino, 7, i Penya Encarnada, 5.
Molt bé, deixem el futbol.
Ens n'anem fins al futbol sala, al seu cosí, per dir que el Sant Julià va perdre aquesta setmana a la pista del líder, el Natació Sabadell, per 5-3. Derrota, diríem, lògica, per un equip, el Sant Julià, que aspira a la permanència i que realment doncs, anar a la pista del líder sempre és complicat. Derrota doncs, per Jorge Díaz i companyia, 5-3. Hem tingut també vòlei, el Club Vòlei en Camp, que va superar sense problemes la seva visita a la pista del Manresa, 0-3 per l'equip d'Adrián Garrido. I fora d'agenda ens queda també el trofeu de tardor de gimnàstica, que va plegar aquí uns 130 gimnastes, més de 30 de categoria masculina, i això és doncs, segurament una de les millors notícies amb Joan Prats i companyia, doncs mica en mica la natació, la gimnàstica artística, que doncs, està cada cop més practicada per esportistes masculins, i això doncs evidentment és una gran notícia pel que fa doncs, tot aquest esport de la gimnàstica. Realment doncs és una bona dada aquesta.
Mm-hmm. Okay, patins, no sé si l'havíem dit.
8-10, correcte, a la pista del Taradell, mm-hmm. en aquest cas. Per tant, l'equip de Roger Corral, que doncs, continua guanyant. Aquest era el primer partit després del Tourmalet particular de l'equip. Festival de gols, un 8-10 que realment... des del punt de vista espectador, els entrenadors segurament no els agrada tant, però des del punt de vista espectador, partit molt entretingut.
I tant que sí. Mireia Gutiérrez, que afrontava la primera cita.
Primera i segona, sí.
Primera i segona cita a la Copa del Món, que la que havia de ser primera era Levi, a Finlàndia, però recordem que es va anul·lar o buscarà reubicació més ben dit en el calendari a causa de la manca de neu, però sí que a Estats Units, a Colorado, concretament a Aspen
sí,
doncs ha arrencat sense massa fortuna aquesta Copa del Món.
No va poder passar la Mimi de la primera mànega, ni dissabte ni diumenge. L'objectiu, evidentment, sempre és aconseguir aquesta segona mànega, que ja va aconseguir la temporada passada en una ocasió, però en definitiva, doncs, en aquesta arrencada de temporada no ha estat possible, i com dius, dos eslàloms Copa del Món, la Mimi que s'ha quedat a la primera mànega a Aspen.
L'equip de freestyle, que tampoc va poder competir a Àustria, on li tocava, perquè precisament per la manca de neu, que van impedir que hi hagi, i aquí sembla que hi ha dificultat per poder reubicar precisament aquesta prova. Què més tens, company? Bé de breu.
Doncs d'oferta tinc, si vols, una mica de Fórmula 1, que per fi s'acaba, ja.
Sí. Han estat tan... O sigui, el domini ha estat tan aclaparador. Mm-hmm. Sobretot de Mercedes, i de tant en tant traient el cap algun altre equip, bàsicament Ferrari, no? Mm-hmm. Que la veritat és que ha generat molt poc interès.
Molt poc, molt poc, molt poc. Realment ha estat força avorrit,
Sí.
Aquest any de Fórmula 1 ha estat molt avorrit. La ja fa, que què sí. fa, un mes, no? O 3-4 setmanes que Hamilton
ja
és campió del món. A Abu Dhabi, doncs evidentment una cursa sense misteri, sense res en joc.
Una cursa on és molt difícil avançar.
I mira que fa anys van proposar que l'última prova comptés doble. Sí. Jo no sé si haurien de buscar altres alternatives també perquè com a mínim l'emoció durés fins al final, no? Però cada any passa. L'any passat també no recordo quina escuderia va dominar també amb molta autoritat. Bé, és una mica...
I atenció que canvia el plantejament mediàtic d'ara, perquè aquí estàvem molt acostumats, especialment pel que fa a català i castellà, veure-ho per TV3 i per la Sexta i per Antena 3. Mm-hmm. Doncs ja no,
Ja no.
Ja s'acaba. Antonio Lobato es va acomiadar després mm-hmm. de 12 anys ininterromputs, i TV3 em sembla que encara en feia més, fins i tot, que feia la Fórmula 1, i també van dir adéu en aquestes transmissions.
Bé, doncs tot canvia, no? Ara la Champions no es pot veure, la Fórmula 1 doncs sembla que en oberta està complicat, mm-hmm. Cada cop més grans premis de motos, que també doncs són per guixeta. Bé, els temps canvien, lliteres. Sí,
Champions League, per cert, parlant de... M'ha vingut al cap el Barça, mira que vols que et digui.
Sí, noi.
Per cert, avui em sembla que es diuen els tres de la pilota d'or.
Ahir es van dir Messi, Neymar, Cristiano. Ah. També, si parlàvem de la Fórmula 1 sense sorpreses...
Jo creia que tindria opció Müller, el jugador del Bayern.
Doncs ahir sembla que es van ja tancar aquests tres, dos del Barça, un del Madrid... Una mica el mateix, de cada temporada. Ara sí m'agafes en fora de joc, però Messi primer
però
segur.
Jo crec que s'han dit que són els tres, però jo crec que no s'ha dit l'ordre.
Ah, vale, sí, pensava que em deies qui havia tingut més votacions. Home, jo crec... És que això, aquí hi ha dues coses. Una, el que vota la gent, i l'altra, el que hauria de ser. Jo crec que Cristiano és dos, però hauria de ser tres.
Molt bé, veurem en el moment en què es faci ja públic absolutament del tot. Xavi, avui no avancem dia, perquè programes
no
electorals,
tenim,
per tant, avui uh-huh. no tenim dia. Moltíssimes gràcies, company.
Que vagi bé.
Merci.